Meteotemps.
Ens enlairem amb aquesta sintonia de gairebé pel·lícula de l'espai. Però no, nosaltres toquem de peus a terra i ens fixem en els 12 primers quilòmetres de l'atmosfera, la troposfera, que és on hi ha els fenòmens meteorològics damunt de la vertical aproximadament de Catalunya. Això és Meteotemps i avui estem d'aniversari. D'enhorabona, ens acompanya el Josep Pasqual, observador de l'Estartit. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Bona tarda. Primer voldria preguntar-te, normalment les dones, algunes, no contesten, però quina edat tens tu?
N'he fet 68 aquest estiu.
68. Això vol dir que... Acosta't una miqueta més al micro. Així. Això vol dir que quan tenies 18 anys, ara fa 50 anys, a casa teva, vas començar a prendre mesures de la temperatura.
Exactament. De tota manera, tinc dades anteriors, perquè tots hem començat amb un esclop i una espardenya, que en diem, i tinc dades de... Quan tenia 13 anys ja prenia notes, i les que conservo són les de, que tenia 15 anys, de l'any 1966 conservo dades. Però l'any 68 vaig acabar el batxiller i vaig venir aquí a Barcelona a estudiar a l'Escola Industrial.
Perquè tu ets topògraf.
Bé, aquell temps no hi havia topografia, però vaig fer enginyeria tècnica agrícola. I en aquí, doncs, a la mateixa Escola Industrial, a la part de darrere hi havia l'Escola d'Agricultura, que me penso que encara hi és, i allà vaig fer això. I una de les primeres coses que vaig fer va ser anar al llavors Servei Meteorològic, Servicio Meteorológico Nacional, que
sí,
se'n deia.
SMN. Sí,
que estava en la travessera de Gràcia.
Dalt. Bona gràcia.
De dalt, sí,
de dalt, sí, travessera de dalt.
Sí, sí, que feia cantonada.
Amb... Primer travessera de dalt, després Drassanes.
Exactament.
I després de Drassanes, carrer Roure.
Exactament.
I Jocs Olímpics.
Sí, ara des de fa molts anys està allà.
Jo vaig començar anant al carrer Roure.
Sí. Com a anècdota, quan estava això dels Jocs Olímpics,
sí.
Doncs allà al carrer Roure em varen dir: tens el pluviògraf molt vell, te'l canviarem, ara arribarà material nou,
la injecció olímpica.
Exactament. I resulta que fa només dos o tres anys que d'aquell anunci me'l varen canviar, és a dir, encara va aguantar 25 anys més o així.
Ah, carai!
O 20.
Carai, això...
Una anècdota.
Sí, se'ls devien gastar en alguna altra cosa, en
no sé,
els
no
Jocs
sé.
Olímpics, és igual. Escolta'm, com va sentar la teva família... clar, tu ets fill de pescadors.
Exactament, sí.
I tu vas dir: jo me'n vull anar a Barcelona, deixo, entre cometes, per anar a estudiar a la Costa Brava, i me'n vaig a estudiar alguna cosa de terra, de l'agricultura. No vaig estudiar, no ho sé, alguna cosa marítima. Clar, això era una mica de rebel·lia per part teva, de dir: ui, tota la vida veient el mar i la pesca, o no?
Bé, alguna relació...
No ho sé, eh?
Alguna relació hi ha, perquè jo m'agradaven també els mapes nàutics. Llavors, per fer mesures o per dibuixar mapes nàutics feia falta coneixements de topografia.
D'acord.
Llavors, en aquell temps només hi havia escola a Madrid, però el peritatge agrícola, que en deien llavors, també hi havia, doncs, cursos o assignatures de topografia i de dibuix. I això vaig anar aconsellat, doncs, per gent coneixedora, i vaig fer això.
Clar, perquè jo de tu, Josep, recordo molts bé, cartes, pòsters, etc., que en una època passada en què la imatge, el món digital, ni molt menys existia, enviaves per mi, amb unes virtuts realment espectaculars, i sempre feia enveja veure el tractament teu de les dades, de la freqüència de vents, de la direcció, de la velocitat, etc. Estic pensant en algunes cartes d'aquestes que encara conservem allà a TV3, amb aquells tubs de cartró que ens feies arribar, etc. Ja veus que avui estem una mica sentimentals, eh, amb això dels 50 anys.
Sí, correcte. Doncs jo, una de les primeres coses va ser, de jovenet, doncs, recordava, o sigui, tenia una carta nàutica d'allà, feta d'aquestes Acadis, i en sí. aquella època, evidentment, la coincidència dels noms de la toponímia d'allà amb la realitat era casualitat. Llavors, vull dir, jo sentia els noms que deien el meu avi, els pescadors del punts de la costa, i em vaig entretenir a apuntar-los, i una vegada apuntats, doncs, vaig intentar fer un dibuix, doncs, amb els raconets de la costa que tenim per allà, de les medes, tot això, i apuntar els noms en el seu lloc.
Sempre has estat una persona meticulosa.
Sí, és un defecte que tinc. Sempre m'ha agradat el detall, diguéssim. M'ha agradat afinar, m'ha agradat, inclús amb dades meteorològiques, doncs, anar, o sigui, tinc mania, per exemple, que els aparells estiguin ben calibrats, i quan tinc dos termòmetres que no marquen igual, intentar
ja
veure...
Ja et poses quin és, nerviós.
Sí, intentar veure quin és el... Inclús per cada termòmetre que tinc, el més fiable són els de la temperatura del mar, que ja són antics, encara són de mercuri, per tant ja no es fabriquen. Però cada termòmetre afinat per la casa o calibrat, doncs donava una taula de correcció, termòmetre tal número, a 15 graus sumari més 0,02, a 20 graus tal. Per tant, aquells jo els donava per bons i els comparava amb els altres termòmetres que no eren tan fins, i tinc inclús ara una taula de correcció per cada termòmetre.
Recordo això que m'ho havies explicat en el passat. Això ho pot trobar qualsevol persona a la pàgina web, per exemple, meteorològica de l'Estartit, relacionada amb l'oficina de turisme, on hi ha totes les dades meteorològiques, etc. Allà, igual que Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha les dades de la temperatura de l'aigua del mar, i tu no dius 13 graus o 13,3, tu dius 13,02. I el dia que no són 13,02 i són 13,22, aquell dia tenim el rècord. Com ho fas? Què hi portes a les ulleres per ser tan fi?
Bé, són uns termòmetres que estan, sí, que estan calibrats fins a la dècima de grau.
Sí.
Llavors, hi ha entre, per exemple, 12,1 i 12,2. No hi ha res, però si passa una tercera part, li dic 12,13. Si passa, si està al mig, 12,15. Si hi ha dues terceres parts, 12,17. I si falta un poquet per 12,2, 12,19, no? Vull dir, la casa mateix diu que hi ha com dues centèsimes de grau d'inseguretat. Però després d'aquestes dades, aplico la correcció de la casa. I encara una altra correcció, que és quan mires, per exemple, la temperatura de 80 metres de fondària, sobretot a l'estiu, quan arriba dalt el termòmetre, encara que estigui marcant la temperatura d'allà baix, el mercuri s'ha dilatat una mica, perquè dalt hi ha més temperatura, i hi ha un termòmetre auxiliar que, en funció del canvi de temperatura entre l'observada i en el moment d'observar-la, tinc de fer una altra correcció.
Carai.
Per tant... Però és important, perquè hem de pensar que el mar, doncs, és una massa d'aigua que té una capacitat calorífica molt més gran que la de l'aire. Hem de pensar que un volum d'aigua de 3 metres d'alçada té la mateixa capacitat calorífica de tota la troposfera fins a l'infinit d'aquesta mateixa amplada. De...
Només 3 metres d'aigua.
Sí, només 3 metres d'aigua. O sigui, si aquest 3 metres pugés un grau, doncs absorbiria tota la columna atmosfèrica. Si fos tot dintre d'una caixa, en baixaria un. Per tant, té una capacitat, doncs, per això, doncs, a la costa les temperatures a l'hivern no són tan baixes, o sigui, té aquesta influència. L'estiu, amb les marinades, doncs, no són tan altes. Té aquest filtratge, podríem dir.
Tu n'ets conscient plenament. Això és evident, que aquestes dades tan fines, ara mateix, després de dècades d'observació, i especialment pel que fa a les característiques intrínseques del mar, les teves observacions són d'un valor, jo diria, gairebé infinit respecte a la preocupació actual de l'escalfament global.
Sí, podríem dir que el que passa és, imaginem-nos que en tot Catalunya només hi pogués haver un aparell d'observació. No hi ha dubte que el principal aparell, el més útil seria posar un pluviòmetre. Com resulta que de pluviòmetres, per sort, n'hi ha molts de dispersos, tot i els microclimes que hi ha, i potser encara en farien falta més, no? I de temperatura i de vents, tot això, vull dir, està força ben, podríem dir,
cobert,
sí. Però de temperatura del mar, doncs, no hi ha, malauradament, no hi ha gaires dades. Llavors, és per això que les poques que hi ha, doncs, tenen més interès. I tot i que no són representatives de... o són d'un lloc concret, vulgues que no, els corrents marins doncs fan que això es barregi i que, diguéssim, el valor són no només per aquell punt concret, sinó per l'entorn, podríem dir.
Després de 50 anys, la conclusió és clara. Ens estem escalfant d'una manera notable. Aquesta seria la primera premissa, tant al mar com en terra, bé, com a l'aire.
Sí, jo amb les dades que tinc, doncs, de temperatura sí que no fa tant, bueno, temperatura del mar i de l'aire també, 45 anys tinc de sèrie, llavors sí que he notat que l'aire ha pujat una temperatura de més d'un grau, i el mar 6-7 dècimes de la superfície ben bé, depèn de la manera de com es compti o com es calculi, però per mi el més preocupant és que a 80 metres també ha pujat la temperatura. A 80 metres ha pujat 3, 4, 5 dècimes de grau, i això és moltíssim, vol dir que tot aquest calor que parlàvem abans
de la superfície
s'està absorbint amb una columna important, i per sort hi ha molta extensió de mars i d'oceans, i això fa de filtratge, però no és bona notícia que tot plegat doncs estigui absorbent.
Per últim, ens queden 20 segons i una altra mala notícia és que el mar està pujant a una velocitat altíssima.
Sí, tinc ara 28-29 anys de dades de nivell del mar i pràcticament ha pujat mig pam amb aquest episodi, amb aquest.
I en els últims 10 anys em penso que la pujada és molt marcada.
Bé,
respecte als 20 anys anteriors. És a dir, en 30 anys gairebé s'accentua aquest augment.
Sí, però encara la sèrie és curta i en realitat el que passa és que hi ha com uns cicles, hi ha com uns cicles de 5 anys, 4-5 anys que puja molt, 4-5 anys que sembla que fins i tot recula. Hi ha com una mena de corba i ara estem en un punt baix. Per tant, una de les coses preocupants és que durant els propers anys podríem tenir doncs,
una pujada
més alt,
notable,
i això afectaria doncs, amb temporals de mar que serien més amb un mar més alt, doncs afectarien més la costa.
Perfecte, ho hem de deixar aquí. Ens hem passat bastant de temps, però jo crec que valia la pena fer aquest 50è aniversari de mirar, abans he dit la temperatura, no? Em referia a mirar la pluviometria, ara sí.
Exactament.
Josep Pasqual és l'observador de l'Estartit, aquesta persona meticulosa que puntualment els 365 dies a l'any amb la seva bicicleta transita pels carrers d'aquest nucli de Torroella de Montgrí, que és l'Estartit, a la costa del Baix Empordà, i que ho fa, evidentment, d'una forma absolutament desinteressada, voluntariosa, i qualsevol hora trucant doncs, a TV3, quan ha convingut, és, jo diria, ara mateix, l'observador meteorològic número 1 per la qualitat de les dades i per la insistència meticulosa dels últims 50 anys. T'ho agraeixo molt. No és cap entrevista pòstuma, perquè amb 68 anys et vull com a mínim 20 anys més damunt la barca a mirar la temperatura una milla de llevant de les Medes, però jo crec que valia la pena deixar clar qui és Josep Pasqual i quin és l'Observatori de l'Estartit.
Voldria afegir també que sí que és cert que des de fa uns anys tinc la col·laboració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter, perquè evidentment hi ha despeses de gasoil, de la barca, de manteniment, que si no se'n ressentirien les dades.
Bé, això vol dir que continua sent desinteressat. Clar. Perfecte. Josep, un plaer, una abraçada molt gran i feliç aniversari.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu-siau. El concurs. Anem a la pregunta que diu: el mes més plujós de l'any en 50 anys, quan es va produir en aquest observatori, el de l'Estartit? Premi no pot ser un altre que per protegir-se de la pluja un paraigua de Catalunya Ràdio. De la setmana passada el conjunt era Meteo Ambient i Meteo Temps, i per tant ja està fet.